sobreviure a la precarietat quan estàs sola. La televisió no pot estar al marge del que passa al carrer, per això cada vegada més les sèries se'n recorden de la realitat, allò del que van fugir durant anys. Ara resulta que és meravellós material per la ficció. Yo siempre a veces és la nova sèrie que s'estrena demà a Movistar Plus i justament és la història d'una mare sola que ha de sobreviure a la ciutat on les mares no troben feina i tenen problemes d'habitatge. I a més, les ajudes no arriben. Us sona?
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Comencem amb aquesta cançó que justament es diu igual que la sèrie Sometimes, Always, Yo Siempre, A Veces. I és que avui parlarem amb les seves creadores, directores i actrius. Clara Costafreda, Marta Bassols i Marta Loza. A partir de la sèrie reflexionarem sobre com és ser mare sola en un país que les deixa sense xarxa. Benvinguts, benvingudes a les dones i els dies. La Laura es queda embarassada d'un noi que coneix fa poc, en una d'aquelles nits que sembla que no s'acaben mai. 6 mesos després ja estan separats. La criatura encara no ha nascut. Segons el registre civil, són família, però ell, el pare, en Rubén, no se'n fa càrrec. La Laura ha de posar-hi molta imaginació per sobreviure a la ciutat i aquesta és la història que expliquen a Yo Mientras A Veces. Ens trobem amb les seves directores i autores i també protagonistes Marta Bassols, Marta Loza i Laura Costafreda. És la història d'una dona, la Laura, que és mare soltera, sense haver-ho decidit. Una nit de festa, ganes d'estimar, trobar-se algú altre. I podríem dir que la parella, sense pensar-ho, tenen un fill i com això, sobretot, li canvia la vida a la protagonista. Que curiós que només li canvia la vida a la protagonista. Però, Marta Bassols, això ve una mica d'una història que s'assembla una mica a la teva.
O sigui, això parteix d'una història que s'assembla a la meva, d'algunes coses que a mi m'estaven passant i que era important reflectir perquè veia que no només m'estaven passant a mi, perquè és una manera... O sigui, criar a la ciutat a dia d'avui és una cosa bastant hostil i a través de la meva història volíem reflectir una cosa que li passa a més persones de la nostra edat que coneixem, o sigui... Parteix de mi, però hi ha moltes històries que hem ficcionat o que hem copiat d'altres vides. O
sigui... Deies això de que criar a la ciutat és molt hostil, però criar com a dona que està sola fent-ho i a més en un món que no l'ajuda en cap sentit i estem parlant també, sobretot hi ha un crit, jo crec, una crítica social també de com està vivint la gent la maternitat, que no és aquesta idea dels anuncis, per exemple.
Bueno, per una banda no és aquesta idea dels anuncis i per una altra banda crec que la maternitat o la criança no és tant el problema com l'hostilitat que hi ha al voltant, com el capitalisme, el neoliberalisme, o sigui, la ciutat, en concret la ciutat que reflectim nosaltres com a infern o com a ciutat més difícil és Barcelona, que geogràficament és una ciutat bastant, que podria ser bastant amable, no? Té platja, té muntanyes, té parcs, fins i tot arquitectònicament, et diria, perquè el modernisme és un edifici bonic, no? Que dona gust de veure, però després el que s'està fent amb la ciutat, com es gestiona, pues, ja sigui pel turisme, ja sigui pel capitalisme, acaba fent que això sigui problemàtic. Llavors el que volíem explicar és que els bebès molen, o a nosaltres ens molen, però el que no mola és criar-los en un entorn neoliberalista. Mm-hmm. I en soledat, clar, encara pitjor.
Ara parlarem de tot això, però la Marta Bassols us ve una mica amb la seva història, m'imagino, i vosaltres i comenceu a parlar com és l'inici, no ho sé.
En realitat no és així. O sigui, la Marta Loza
sí.
em va dir que podríem escriure algo que s'assemblés a la meva història.
Sí, yo llevaba mucho tiempo reflexionando sobre mi propia maternidad, que nunca ha sucedido, porque yo también vengo del audiovisual, de un trabajo, entre comillas, precario, y pensaba, ¿qué pasaría si yo me quedo embarazada, no? O sea, ¿cómo iba a gestionar mi vida teniendo este tipo de profesión? Y entonces apareció mi amiga Marta, que fue de mis primeras amigas, que osó ser madre sin tener una estabilidad económica ni un sustento familiar muy potente. Y dije, joder, es que eso es una maternidad nueva y creo que es importante reflejarlo así, ¿no? Y entenderlo. Y hace 7 años empezamos a escribir esta serie, que ha crecido mucho gracias al trabajo de todas las que hemos participado aquí. Y a medida que han pasado los años, muchas más amigas nuestras han pasado por la misma situación.
Y aún están pasando.
Y aún están pasando, o sea, cada vez pasa más. Entonces, en este viaje era importante contarlo, ¿no? Y que se pudieran ver reflejadas.
Y de fet, jo estava veient tota la...
Perdón, que no hablo el català.
No, que va, no passa res.
Però l'entén molt bé.
Sí, l'entén perfecte. Jo estava veient tota la sèrie i pensava que mentre estava fent la sèrie, moltes de les dones, perquè la majoria sou dones, estàveu, a més, passant el mateix moment, intentant escriure aquesta sèrie mentre les criatures ploraven, mentre havíeu de trucar a l'escola Bressol si teníeu la sort de tenir-la, o buscar cangurs o el que fos. Era així? Era una mica escriure aquesta història contra tot?
O sigui, jo sí que estava criant en paral·lel, clar, no una sinó dos criatures després, i la meva vida és aquesta, o sigui, tristament és així. Vaig llegir l'altre dia un estudi al cap i a la fi, on deia que les dones que crien en parella triguen 17 anys en tornar a tenir la vida com la tenien abans de ser mares, i que els homes, per contra, en 18 mesos estan cobrant el mateix, treballant les mateixes hores, etc. Això, les que crien en parella, imagineu-vos les que ho fan soles i han de demanar a l'altre que, si us plau, aparegui o no. És que és una situació altament injusta. Llavors, totes les que criem separades, o fins i tot les que crien en parella, pues sí, han de trobar tots els forats per conciliar. Això està encara molt injustament repartit.
Hi ha un altre element en aquesta història, que és que ella no ho tria del tot, el personatge principal no ho està triant del tot, és a dir, es troba en aquesta situació perquè les mares no poden deixar de fer-se càrrec dels nens, però ells sí que sembla que tenen la possibilitat. Hi havia aquí també una mica de denúncia generacional, un homes, plantegeu-vos-ho, com va la cosa?
Sí, realmente sí, o sea, queríamos, creo que al principio el personaje de Robén era muchísimo más hostil, ¿no? Inevitablemente es verdad, se convertía casi en un villano del libro y quisimos que no fuera así, ¿no? Porque yo creo que sí que al final se da cuenta de que tiene que hacerse ya no solo más cargo de ocupar su parte de crianza, sino que hay algo que no está bien estructurado en la sociedad actual, ¿no? Porque no puede ser que toda la carga se deposite en la mujer y que ellos tengan el derecho y el privilegio de quitarse tan fácilmente, porque en el fondo el crío es de los dos, ¿no? Y la responsabilidad debería ser compartida, y creo que ojalá muchos hombres reflexionen al respecto de esto, porque es natural y es algo que está pasando, y si abogamos porque la crianza sea compartida y que así sea, que no s'establezca que realment les mujeres tenen que fer-se cargo de tot.
De fet, aquí hi ha una cosa que es va repetint en la sèrie, que és la qüestió del pit. Com que tu li has de donar el pit, has d'estar amb ell. És alguna cosa que els personatges van dient. Com aquesta cosa, com hi ha la cosa biològica, física, doncs la dona sempre és la que decideix, la que ha de complir o ha de cobrir això. Aquesta sèrie suposo que la vau fer per explicar la vostra història, però al final l'esteu explicant també tot una generació, tot un món que està així. És també una història, bueno, té moltes capes aquesta sèrie, aquesta Yo Siempre a Veces, és una història també sobre la benzina de l'amor, aquella mena de benzina destructora que ho crema tot i que sembla que ens fa secs, que té molt a veure amb la idea de l'amor romàntic, de he conegut algú, és l'home de la meva vida i amb l'home de la meva vida no passa res, tot serà meravellós i viurem en cotofluixos i carruatges. Jo crec que aquí volíeu dir alguna cosa, i Clàudia Costafreda, tu que també has dirigit moltes històries d'amor o de desamor o sèries, aquí també pots dir alguna cosa, no? M'imagino.
Bueno, és molt interessant com es reflecteix en el capítol de la Marta aquesta borratxera d'amor física i mental, perquè al final, bueno, tenen tota la llibertat i tot el dret de poder viure com vulguin viure aquesta història, però és veritat que les conseqüències després no reflecteixen aquest idili de la primera nit. I al final jo crec que també parla de molts tipus d'amor, o sigui, l'amor romàntic, el de la nit, el de la fogositat i la passió, però després l'amor s'ha de mantenir en el temps, no? L'amor també és el respecte, l'amor és estar, l'amor és fer-se càrrec, l'amor és cuidar i tot això crec que també és una cosa, un tema molt important a la sèrie.
I surt també l'amor amb la teva mare, amb la teva filla, amb les teves amigues, on hi ha uns altres amors que et sostenen, no? Que surten també bastant a la sèrie. I també respecte d'això, ens semblava interessant quan l'escrivíem parlar d'aquest desig que és una mica tòxic i que sembla que si tu ets una tia llesta o empoderada no te'l pots permetre o no et passarà mai, i de sobte et veus embolicada amb situacions que són nocives però de les que no pots sortir del tot. I això també ens agradava.
Creo que nos ha pasado a todas, ¿no? Sentir el fuego y tener ganas de quemarte, pero cuando estás en el incendio dices, ¿qué hago aquí? ¿No? Porque es un poco lo que le pasa al personaje. I
que a més podria haver estat qualsevol altra nit sense la mala sort, entre cometes, de quedar-se prenyada. Podria
tothom li diu la mala sort i jo li dic la bona sort.
La bona sort,
la bona sort,
però sí, vaja,
no?
Que potser sí que li hauria agradat quedar-se embarassada, però en altres condicions, no? Això segur.
Si ho hagués pensat, ho hagués fet.
Ja, no crec que...
Jo tampoc no ho crec, llavors així és com havia de ser.
Clar. La protagonista també vol escapar, no sé si la paraula és avergonyir-se, però vol escapar d'allà on va néixer, i també és una història sobre la classe social, sobre d'on venim i allà d'on ve ella, no? En aquest cas Santa Coloma de Gramenet, imaginem, no? Què els hi passa a les dones que s'hi queden i per què ella vol marxar tant d'allà? I aquí, Marta... No, Martes,
bueno,
hi ha moltes Santa Colomes,
sí.
Suposo que la Marta Loza també en deu conèixer d'altres.
Sí. Bueno, en realitat ella vol fugir de la Santa Coloma, que ella la va oprimir en algun moment, però també ella, amb això també volíem descriure-la una mica com si fos una mica absurda, no? Perquè és com, tia, no ets, ni tu ets per tant, ni Santa Coloma és tan problemàtica, vull dir que és un complex que tu tens per coses que t'han passat a la vida. Però ella volia fugir d'una cosa que ella en algun moment donat no la va fer feliç, no?
A ver, yo lo que creo es que ella huye de un destino que era el que supuestamente le tocaba vivir, ¿no? Por eso mismo se va, que es un viaje que yo he hecho, que has hecho tú, probablemente Claudia también, o sea, yo me fui de mi casa... Porque, o sea, la vida que mis padres probablemente habían pensado para mí como mujer no me satisfacía cuando tenía 18 años. Entonces, este viaje que emprende ella y también el rechazo que siente hacia su casa, ya no es hacia sus padres, sino a la imagen que ella había construido de lo que debería haber sido su vida, ¿no? Que cuando eres muy joven todavía no sabes realmente lo que quieres o lo que está destinado para ti.
Pero sí. El que els hi passa a les dones que es queden a Santa Coloma a dia d'avui és que poden fer el que vulguin com a tot arreu.
Total, totalment.
Saps? Però ella es pensa que no, pues pel que sigui.
Claro.
I és una mica també absurd. O sigui, és classista, és raro. O sigui, això és una crítica que li podem fer al personatge, que ens agradava molt, sí. Que no fos perfecta, que s'equivoqués. Bueno, s'equivoca moltes vegades.
Però totes tenim, jo crec, la guerra amb les nostres mares, i a més aquí hi ha el tema de la criança pel mig, que una sempre es pensa que ho farà millor que la seva mare, sí. Perquè tendim a pensar que la nostra mare ho va fer fatal a la majoria de gent, hi ha gent que no, però jo crec que sobretot a les famílies treballadores, les filles li donem molt la culpa a les mares, del que hem viscut, del que ens ha passat, etcètera, no?
Sí, també, el de com es cria va canviant segons l'època, o sigui, hi ha com tota la societat opinant bastant semblant, llavors el que a les nostres mares els semblava ideal que era pues, no allatar perquè així se sentien més independents, ara és com absolutament al contrari. Llavors, són errors que no són de les nostres mares. Les nostres mares, si aquesta noia ens fa patir quan la mirem, les nostres mares s'han menjat una, que, i això que estaven a sobre totes casades o la majoria d'elles, però s'han menjat una que flipes perquè criaven, aquestes sí que criaven soles.
I treballaven.
I treballaven.
Treballaven i criaven i no
aguantaven
se
podien, a sus maridos.
Claro, total, i era com, esto es lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Es como... Mi madre siempre te lo dice, si es que yo crié a tres y trabajaba un montón de horas y tu padre estaba todo el día de viaje y yo chimpún, digo, mamá, tú tenías unas jaquecas cuando yo era pequeña, que cómo no ibas a estar estresada, claro, si es que... ¿no? I encima pues llegava i l'hacien la cena a mi padre, o sea, este tipo de coses.
I també jo crec que, no sé com ho veieu, però dintre de la història també hi ha com aquesta idea o definició que tots tenim al cap del que és una bona mare o una mala mare, no? Aquesta pregunta que ens fem sempre i aquesta mena d'espasa de Damocles que ens persegueix a totes de seré bona mare, no seré bona mare, no? I en aquest sentit el personatge trenca l'estereotip del que se suposa que ha de ser una bona mare perquè li agrada sortir de festa, li agrada drogar-se de tant en tant, quan és mare ja decideix que no, eh? Deixem-ho clar.
Bueno, no mentre estigui el bebè petit.
Exacte.
Suposem que es tornarà algun dia.
Però a mi m'agradaria preguntar-vos també, necessitem altres models de mare?
Claro.
Sí, no?
Ja els tenim. O sigui, aquesta mare que hem mirat de reflexió...
O potser de la ficció, eh? Ho dic
sí,
perquè la
ficció...
Sí, el que
necessitem clar. És que es representin en la ficció. El que no es representa no existeix. Un exemple molt clar és com ha millorat la cultura LGTBIQ+, d'ençà que es representa, com fa molts pocs anys donava vergonya anar de la mà a si eres lesbiana i ara doncs, tot això és al contrari, que està molt bé i a la gent li encanta. Doncs amb la maternitat vas exactament el mateix. Totes les mares de la nostra edat que coneixem nosaltres són molt més semblants a la Laura que a totes les representacions de mares que havíem vist fins ara al cinema, on s'havia d'escollir entre ser mare abnegada o bé mala mare. I es pot ser bona mare i, a part, tenir ganes de ser una dona, també, que és el que fan totes les nostres amigues.
I també jo crec que esteu explicant un altre tipus de mare, perquè havíem vist el cinema que havien fet els homes, sobretot aquestes mares sacrificades, amb els nens plorant, elles no tenien, no els hi passava res, només estaven pendents de les criatures. I aquí a la sèrie estem veient un altre món, amb aquesta sèrie de Jo sempre a veces.
Sí, estem veient un altre referent, que tampoc han de ser referents, simplement són retrats de contradictoris, amb els seus matisos, amb els seus grisos, que la vida és així, siguis un home, siguis una dona. O sigui, crec que estem acostumats a que els personatges vagin cap a un lloc, no tinguin una direcció molt concreta i també és molt maco fer aquest tipus de retrats i sobretot en personatges femenins que no estem gens acostumats ni a que s'equivoquin, ni a que tinguin dubtes, ni a que visquin una vida, pues ara decideix una cosa i ara una altra, de mares i de dones en general, penso. O sigui que necessitem més ficcions d'aquesta...
que las dones escribiu, fa que expliqueu aquestes històries,
claro,
oi?
Claro, que llevamos viendo la representación de la mujer en las últimas décadas construida por la mirada masculina y quieras que no, al final, ahora que las mujeres empezamos a tener voz y nos dan espacio, gracias a Dios, para poder contar otro tipo de historias y construir personajes que nos reflejan a nosotras también y a las mujeres que conocemos, nuestras madres, nuestras amigas, las señoras que nos cruzamos por la calle o que leemos en los libros o que vemos en las películas, todas nuestras dudas, ¿no? Y hacerlo también desde nuestra posición creo que nos permite pues, hablar de las mujeres de verdad, no simplemente de mujeres construidas por los hombres, ¿no? Que creo que...
I també hi ha una cosa molt bonica a la sèrie que a mi em va emocionar molt, que és que sempre s'ha valorat molt com la qüestió mental en les pel·lícules dels homes, és a dir, el discerniment. I aquí jo crec que tota la sèrie és un homenatge a la intuïció. A la intuïció, que a més és una cosa molt femenina. Sempre s'ha dit allò de la intuïció femenina, però més enllà de la...
El cant de Shakira, això, molt.
Exacte.
Les mujeres somos las de la intuïció.
Exacte. Això també deia allò de les mujeres facturen. Espero que us vagi bé la sèrie.
Hòstia, jo també ho espero. De moment m'agradaria que vagi molt bé.
Sí, però vull dir, la qüestió de la intuïció és molt important. És a dir, creure més en el que passa per l'estómac i no tant pel que passa pel cap.
Sí, en aquest cas és com el personatge que hem descrit ho fa de manera quasi irremediable, o sigui, confia més en les forces de l'instint que no pas en la raó, potser perquè és més llesta que la resta, perquè antes que en realitat tot pot canviar d'un moment a un altre, o potser perquè és un gran defecte que ella té, no, mai no ho sabrem. El cas és que ella, sens dubte, funciona així.
I se mueve per impulsos, no? Realmente muchas veces no es alguien que se dedica a meditar o reflexionar sobre lo que está haciendo, sino que siente una corazonada y se lanza, ¿no? A veces a través de la carta del tarot y otras veces simplemente pues se deja guiar por su corazón que la lleva a lugares.
Parlàvem de que la protagonista té una mica de crisi amb la família, és a dir, per com creu ella que són els seus valors o el que haurien de ser, però al mateix temps sempre torna a l'àvia que, si a Cardo, per exemple, se li apareixia la verge, a la protagonista aquí podríem dir que se li apareix l'àvia o la va a buscar, més que apareixer-li, és ella que la va a buscar i que d'alguna manera busca el consell d'aquesta dona que la va marcar d'alguna manera. Per què són tan importants les àvies? Perquè jo crec que estem com reivindicant moltes aquest paper.
A veure, les àvies són el millor que tenim, realment. O sigui, i formen part... És una manera també d'estimar la teva mare, en realitat, o sigui, i de perdonar-la, de travessar el llinatge, no? I però també les àvies a totes ens han... Bueno, al nostre personatge, sens dubte, no sé si a totes hi haurà àvies que siguin molt dolentes, segur. Però és veritat, perquè les dones, perquè siguin velles, no són bones persones i em fa ràbia aquest discurs també. Llavors, la nostra, pues, clar, com la seva àvia la consentia, la cuidava i li donava coses que la seva mare segurament no, perquè estava treballant. Després expliquem d'una manera vetllada que la seva mare va estar hospitalitzada un temps ja i llavors la seva àvia es va ocupar d'ella i llavors té un record com amb aquesta època de carència l'amor va ser el de la seva àvia el que va tenir i li va ensenyar coses.
Això que has dit és molt bonic, el tema d'acceptar llinatge, acceptar d'on vens, que és una mica la guerra que crec que té la protagonista, no? Acceptar d'on vens i ja no voler-ho fer fora, sinó acceptar-ho i viure-ho bé.
Sí, totalmente. O sea, en mi caso sí que mi abuela era muy importante y mi abuela había sido madre soltera durante la Guerra Civil. Vivió escondida toda su vida porque le daba mucha vergüenza confesar que había sido madre soltera. Entonces, prácticamente a su hijo se lo crió su madre, o sea, la abuela. Entonces, también mi abuela había sido súper importante en nuestra crianza porque mi madre luego se separó, o sea, que yo me doy todo este linaje de mujeres separadas que han vivido la vergüenza de criar solas. Que esto, por suerte, es una cosa que a nuestro personaje ya no le pasa y a las mujeres hoy en día tampoco. Entonces, pues sí, aceptar el linaje y, como dice Marta también, hacer un homenaje a todas las madres, a muchas maneras de maternar. Cuando acabamos de escribir la serie, ¿te acuerdas que dijimos? Esto es un homenaje a nuestras madres y a las madres de nuestras madres, porque en el fondo, o sea, no te das cuenta de lo que han entregado para que nosotras estemos aquí, ¿no? Que es algo precioso y lo que seguís haciendo las madres con vuestras hijas.
Sí, total. En realidad, també el recorregut del personatge, o sigui, dibuixar-la amb aquesta pugna perquè entenem que quan, o sigui, perquè en realitat és com un viatge de nena a dona o de noia a mare, no? El trajecte de la sèrie, i entenem que després quan ella evoluciona cap al final del capítol ja s'ha agermanat amb la seva mare i amb el seu lloc d'origen. O sigui, vull dir que va evitant molts llocs que rebutja fins que se n'adona que el que ha canviat és ella, segurament, el seu mare. Que l'important és el pou, com diu Li Ching també, que no importa d'on vayas, lo que importa és el pozo.
Ara parlem també molt de criar en grup, de trobar la teva tribu, i potser aquestes maneres de parlar no ens agraden gaire, però sí que és veritat que s'ha demostrat i es demostra a la sèrie que hi ha altres maneres de criar i que hi ha persones que poden ser la teva família, i també he volgut parlar d'això.
Sí, o sigui, jo crec que últimament, afortunadament, estem deconstruint una mica el que és la jerarquia que culturalment ens han imposat, doncs, de la teva parella és el més important, o bueno, la família de sang, diguéssim, i jo crec que ja ens estem adonant que també esculls a certes persones que estiguin al teu costat, i aquestes persones també són una xarxa de cures i d'amor, i que al final suposo que ens estem plantejant uns altres models perquè estem descobrint que aquest amor és igual d'important que el que ens han dit que era el principal. I al final no és tant planificar, sinó intuir que has d'estar al costat de les persones que et fan bé, independentment de quin rol oficial ocupin a la teva vida, no?
També a la sèrie podem veure que hi ha molta màgia, molta erot, molta verge de Montserrat. Aquí m'ho ha d'explicar. És a dir, jo no vull fer molts spoilers ni volia explicar molt la vida de la Marta Bassols, però això sí que és Marta Bassols total.
Som totes una mica còsmiques,
sí?
I psicodèliques, s'ha de dir.
D'acord,
no vull emportar jo aquest mèrit sola.
No les coneixia tant.
No, elles també són fans del tarot. És que hem treballat l'escriptura del guió tota sencera, tirant-nos les cartes tot el dia. La Morana etapa...
De veritat? És veritat?
Sí, és cert, és cert. Sí o no?
Sí, esto pasaba bastante, sí.
Sí, s'ha jugat el tarot fort. I després el rodatge també. Però és que l'Anna també... O sigui, aquí nadie està libre de brujeria. També somos las hijas que no logran quemar cuando quemaron a las brujas. És una reivindicació feminista d'alguna manera utilitzar aquesta manera de coneixement, també perquè el joc simbòlic ens interessa molt per la creació. I després la Verge de la Moreneta, encara que jo sigui devota pop, en realitat ens semblava molt simbòlica perquè ens sembla una verge bastant queer perquè és negra i també una mare soltera. I doncs hem de dir, a part, per si fos poc, ara faré promoció de la Verge, però és que ens creu, però és així. Una vegada vaig anar a demanar-li que aconseguíssim finançar la sèrie i no havia sortit del pàrquing del monestir a Montserrat, que ja ens havien trucat per dir-nos que l'havien venut.
Mare meva.
Miracle instantani. Llavors...
Mare meva, ara hi ha fe absoluta, o sigui, ja, et falta molt... temps per tatuar-te la Verge de Montserrat en algun lloc del cos.
No la tinc, és veritat, però hi vaig pues, molt a veure-la.
No, te faltaria un poquit un tatuatge de la Verge.
Tatuajito de la vida.
Exacte. També hi ha moltes coses molt boniques en aquesta sèrie d'Jo sempre a veces, i en aquesta relació, és a dir, en aquest replantejar-se que ella, si en aquesta relació que té, que és una mica desigual amb aquesta parella que no s'acaba de fer càrrec de la criatura, ella també s'ha de posar al seu lloc, ella també ha de fer un camí per trobar-se ella mateixa i dir aquest és el meu lloc, no estic pidulant, no m'hi poso sempre, o sigui, no estic demanant que l'altre canviï, sinó jo sóc la que he de canviar. I això potser és molt de teràpia, però aquí no és un detall menor en la història.
No, jo penso que també estem en un moment on ens movem, on generem moviment, no només ens victimitzem, sinó, és a dir, el món funciona d'una forma, l'hem de canviar, hem de reivindicar altres formes, però a més les hem de reivindicar en moviment. És a dir, la Laura és un personatge que prova que ara vaig a un lloc, ara vaig a un altre, ara penso, ara m'equivoco, ara tropiezo y me vuelvo a levantar, i tenir dubtes de cap on vols anar et porta al lloc on acabaràs, no? I t'acaba la sèrie i tampoc no se sap molt bé si ha trobat un lloc específic, diguéssim, físic o no, però bueno, sí que ha trobat un camí de pau més cap a ella, no? I aquesta cosa crec que té molt a veure també amb la intuïció que parlàvem abans.
I també amb els pilars que quan tens un bebè et mouen totalment, et reconfiguren. Llavors és normal que passi un procés en el que s'ha de buscar i si a sobre, mentrestant, hi ha algú que no s'està comportant com tocava, és normal que durant un moment s'hagi d'ajustar i que és veritat que sembla molt de teràpia, però és que realment ella necessita ubicar-se, tornar-se a trobar, tornar-se a conèixer a ella mateixa perquè ha canviat tot el seu... Bueno, tot el seu univers és diferent ara.
Y hay algo muy bonito que sí que hablábamos cuando escribíamos y es que durante muchos capítulos Laura es verdad que está en una posición más frágil, pero también le echa la culpa a los demás de lo que le está pasando, ¿no? Y es, bueno, no vamos a revelar en qué momento pasa todo esto, pero hay un momento en el que ella se da cuenta de que las riendas de su vida solo las puede tomar ella y tomar las decisiones y decidir con fuerza dónde quiere estar y que los demás se amolden a ella, ¿no? Y creo que es una cosa súper bonita de la construcción y de la evolución del personaje, que luego más allá de dónde o a dónde se dirija, tiene la fuerza para ir donde ella quiera, ¿no? Que de eso va, de coño, o sea, me he hecho fuerte, me he hecho...
Yo sigo pensando que el villano de la peli es el capitalismo.
También, también, eso es verdad.
El capitalismo, perdó, i l'estat, perquè l'estat tampoc està ajudant. Sí, sí, hi ha un moment on ella va demanar un ajut i l'ajut no arriba perquè representa que ella no està casada amb aquell personatge, etcètera, etcètera. Vull dir que l'estat també...
Les ajudes es donen d'una manera superarcaica i en general superclassista i superracista, i per això les persones que més les necessiten, en veritat els hi costa molt accedir, i amb això la regularització de papers i tot això és un exemple claríssim de que sí, existeixen ajudes que serveixen per guanyar vots o que serveixen perquè realment destinen uns diners a aquests pressupostos, però que després les persones més necessitades i més desesperades els hi costa molt accedir-hi per coses tan absurdes com la que nosaltres hem descrit a la sèrie, i això que la nostra prota, al cap i a la fi, és una tia blanca amb estudis, saps? Però imagina't si tu vens migrada i no parles l'idioma, que et donin una ajuda, doncs imagineu, bueno...
Seria triple, triple sí, tot clar, el que li passaria. Manifestera, romancera, una coquetona, candula, guasona. Manifestera, romancera, una coquetona, bandolera, torera. Sou amigues, teniu... Heu fet xarxa, era molt especials, m'imagino fer això, amb una part de història de la Marta, una, o sigui, parts de diferents de vosaltres, no? Però m'imagino que també fer l'obra i escriure-la, no sé si us ha canviat a vosaltres pel camí com a persones, si quin viatge heu fet amb tot això, i a més, no sé, la Marta, en el seu cas, amb dues criatures, és a dir, què t'ha portat a tu la sèrie també personalment?
A veure, jo és que hem trigat tant en escriure-la, tant en escriure-la, que clar, és que no canviem 7 anys, és impossible. Jo penso que, a part, tinc com molt clar que som totes les... Per això es diu jo sempre a veces, perquè ningú som res, totes estem sent. Llavors, és, jo sóc, ella s'intenta definir i és com, sóc així només a vegades, perquè... saps? O sigui, no som de cap manera. Llavors, pues 7 anys són un trànsit, sempre ho han de ser. O sigui, hem transicionat a molts llocs.
El que passa és que a mi em fa la sensació que després de veure la sèrie, jo m'imagino que esteu orgulloses del camí que vau fer.
Sí.
És a dir, d'aquella que éreu o d'aquella que eres, Marta, i com has evolucionat?
Què érem? O sigui, sí? És un trajecte conjunt aquest. D'acord. O sigui, la Clàudia també ha posat el seu cor aquí per reflectir les coses que necessitava.
Sí, o sigui, jo no porto 7 anys no, però... la sèrie, però
és
bueno,
un camí
sí
col·lectiu.
Que... jo també volia reivindicar una mica que, bueno, que en els projectes al final arriba un moment on es va sumant gent i la veritat és que hem fet un equip molt femení, molt, molt femení, moltes caps d'equip, i això també ha fet que la història brilli d'una manera molt concreta, que és la que necessitava aquesta història, i crec que totes ens hem plantejat mil coses, el llegir els guions, l'aixecar-los, l'assajar amb l'Anna, el rodar, passen coses, sempre, o sigui, està en constant evolució.
Els bebès que hi havia.
Els bebès, mil bebès al rodatge, les coses que poden passar en un rodatge d'aquestes característiques.
M'imagino que els nens ploraven de veritat.
Els nens ploraven de veritat.
Estaven malalts.
Clar, passaven mil coses i érem totes doncs, fent equip i intentant treure això endavant, i també a muntatge. O sigui, a muntatge també va ser un altre camí bastant, bastant intens. Aleshores, bueno, crec que li hem donat tantes voltes a tot el rato, que és inevitable que t'afecti a la teva vida, a la teva manera de veure les coses, a la teva personalitat. O sigui, és un canvi en una mateixa, després d'una intensitat així.
Sí, sí, jo he mutado, la verdad. Después de estos 7 años he pasado por muchas fases. Coincidió también el momento en el que yo tenía que decidir si iba a ser madre o no, y hacer este viaje me ha hecho madurar muchísimo como mujer y como creadora y entender muchas cosas de mi vida personal. Es que es verdad. O sea, creo que estos viajes no solo... O sea, son viajes que te cambian la vida de alguna manera. O sea, que espero que la gente disfrute mucho de la serie.
Clar, això no, o sigui, sincerament no és només un projecte audiovisual, totes hi hem posat molt d'acord i molta vida, i sí, hem fet un viatge conjunt.
Muy fuerte, sí.
A vegades dur, fins i tot, clar.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Marta Loza, Marta Bassols i Clàudia Costafreda. Molta gràcies, sort amb el projecte, us ho mereixeu. Jo sempre a veces, veieu-la el 23 d'abril a Movistar i a casa vostra quan vulgueu.
Gràcies a ti, és un plaer.
Les dones i els dies, la ràdio pública que et fa aixecar les orelles. Les dones i els dies, la ràdio pública que et fa aixecar les orelles.
Ens fa aixecar les orelles i diria que obrir els ulls, perquè avui portem una cosa molt bonica aquí a l'estudi, que és aquest llibre La Conca dels Àngels, sis dones i massa guerres, editada per Pagès Editors i de Berta Cusó, premi, Ficòmic, vinyeta, Nit de les Lletres Catalanes, recordeu? Per fi li van donar la importància que es mereix al còmic. I per tot això, i perquè parlem de guerra, i perquè la Berta Cusó aquests dies està aquí a Barcelona, doncs hem dit, Cristina Ferrer, com hem de fer això? Bona nit.
Bona nit.
Què tal?
Jo molt bé, i aquí amb la Berta molt contenta d'estar amb ella.
Ah, sí, saludem-la. Berta, què tal?
Berta, hola.
Molt bé, hola, bona
nit. Aquí fa una mica menys de fred que a Berlín.
Sí.
Però tu has volgut portar tot aquest imaginari de la guerra que amb aquest llibre fantàstic, que ara en parlarem.
Parlem primer d'ella, però.
Vinga, va.
Una miqueta, presentem-la, sapiguem qui és, la Berta Cusó. Doncs la Berta no és historiadora, ni es dedica ben bé a la història, però ha fet un dels llibres sobre història més bonics que he vist recentment i que il·lustra molt bé un concepte que m'agrada molt de repetir, que és que la història la portem posada, ens afecta diàriament i ens l'hem d'anar mirant de tant en tant per allò que sempre es diu no repetir els errors del passat, doncs això. Quan he dit que el llibre il·lustra és literal perquè, efectivament, la Berta és il·lustradora. Però és il·lustradora i, a més, altres coses. Va estudiar arquitectura aquí, a la Politècnica, art i arquitectura a Nova York, i ho va complementar amb formació en il·lustració a l'espai Francesca Bonmaison de Barcelona. Un respecte per la Francesca Bonmaison, l'espai de Francesca Bonmaison.
Un respecte per ella, perquè veig que ha estudiat molt.
Mira, la Berta ha publicat Paral·lel, Que bèstia, l'extraordinària història del Circ Cric, i el que ens ocupa avui, que es diu, com has presentat, La Conca dels Àngels, sis dones i massa guerres, que és el Premi Vinyeta d'aquest any.
Abans de parlar del llibre, parlem una mica de tu, Berta. Ara parlàvem del teu currículum, que déu-n'hi-do, però clar, tu vas estudiar arquitectura, pintes, però aquí veiem també en aquest còmic, que ara en parlarem, en aquesta novel·la gràfica, com es diu ara, en plan modern, que justament dibuixar les ciutats, pintar les ciutats, il·lustrar-les, és una de les teves feines. Suposo que hi ha alguna cosa de tot allò que has estudiat i que has fet, oi?
Sí. Ara no em dedico a l'arquitectura activament, però clar, aquesta mirada del món i aquesta manera doncs, de representar els espais, percebre'ls, evidentment m'ha quedat, no? I em segueix interessant molt l'espai, tant l'espai públic, no?, i la ciutat com els espais privats en si, no? I el que és doncs, el volum i l'aire.
Tu vius a Berlín, que és una ciutat amb un pes de la història molt important, i m'imagino que això també potser t'ha portat a reflexionar i a fer aquest llibre, perquè d'entrada no és fàcil, i quan tu li dius a un dibuixant que faci un llibre sobre guerres, posa les mans al cap perquè comença a pensar que haurà de dibuixar fusells, cascos... És a dir, és una cosa que en general és, Déu meu, quina afanyada, és molt més fàcil la vida del carrer de dibuixar algú amb samarreta i texans, però tu dius, no, vaig a fer una història de guerra.
Sí, em va semblar un tema interessant i com tu dius, Berlín té tan present la guerra, no? Vas passejant per la ciutat i a cada cantonada hi ha algun testimoni o un espai, ja sigui visible o no, però que tu saps tot el que ha passat allà, llavors va ser una font d'inspiració molt gran. I també en el llibre he intentat no dibuixar massa fusells ni massa cascs, no? Representar la guerra doncs, sense imatges molt òbvies o que ja hem vist massa. Sí que n'hi ha alguna, no? Però també he intentat no, no tenir això massa present.
També perquè la guerra passa en molts llocs i també passa per moltes persones. Jo crec que la guerra ha estat molt lligada als homes i el que justament vol representar tu és que les dones hi tenen una importància cabdal i la viuen potser d'una altra manera.
Exacte, sí. Clar, les narratives que hem sentit, no, de guerra sempre són els soldats, aquesta part activa del front, i les dones han quedat com molt oblidades i no és que tinguessin tampoc un paper passiu, no? Han hagut de sobreviure, de prendre decisions i de lluitar... Doncs això, per tirar endavant de diferents maneres. Hi han hagut doncs, moltes maneres, no? I molts papers. I he intentat doncs, buscar històries que fossin exemples de diferents experiències col·lectives i compartides per moltes dones en diferents moments de guerra, que segurament alguns són més coneguts, però molts són molt invisibles i poc coneguts, no?
Ara en parlarem d'això, però Berlín, tu, després de 12 anys de viure allà, és un lloc molt important per tu, i de fet el títol d'aquesta novel·la gràfica surt una mica d'un lloc precisament de Berlín, oi?
Sí, és un espai concret que ha anat tenint moltes formes. Havia sigut un canal que unia el riu Spree amb una canalització pel transport de mercaderies. Llavors ho van tancar i va quedar només un petit estany amb una església que la Segona Guerra Mundial va ser bombardejat i avui en dia queda com aquesta ruïna restaurada, no? Però hi ha el testimoni d'aquesta església. Durant el mur ho van encimentar tot i era una franja de la mort que tenia mur a banda i banda, llavors era com una zona d'especial vigilància i després, quan ho van obrir, van recuperar aquest espai públic de parc i d'estany. I doncs és per mi, no, un símbol de tota aquesta història que va passant, va transformant la ciutat, però sempre queda el rastre.
Encara que en vulguem mirar cap a una altra banda, la Conca dels Àngels, com hem de dir això en alemany?
Engelbecken.
Engelbecken. Doncs Engelbecken, Cristina Ferrer, tu estàs enamorada d'aquest còmic, ja quan el vas veure em vas dir, me'n vull parlar, fes-nos 5 cèntims, com si no, la Bruna no hi fos.
Com si no hi fos. Mira, doncs són, com diu el títol, la història de 6 dones que ocupen cada una un capítol, però hi ha una mena d'estructura narrativa com de vides creuades que recorre tot el llibre. Produeix encreuaments, contactes fugaços entre elles, entre les seves històries. A més, són encreuaments en dues dimensions, la de l'espai i la del temps. En termes d'espai, les històries passen per Berlín, totes, en algun moment, però també tenen derivades al Vietnam, a Rússia, a Espanya, a Síria i a Ucraïna. I en les línies temporals hi ha acció que passa als anys 30, amb la Guerra Espanyola, als 40, amb la Segona Guerra Mundial, la Guerra al Vietnam, anys 60, Alemanya dels anys 80, primers 90, el tema del mur és molt important, sobretot a Berlín, evidentment, i a Ucraïna a partir del 22.
De fet, m'imagino que vas acabar com aquell que diu la novel·la gràfica i la guerra encara estava... Vull dir que és ben bé, està viu aquest còmic.
La guerra. Sí. Llavors, les protagonistes són 6. Una alemanya, aquí trobem a Berlín el 45, en el moment en què entra a la ciutat els russos, durant la Segona Guerra Mundial, molt traumàtic. Una aviadora russa del regiment de bombardeig nocturn, també durant la Segona Guerra Mundial, però a l'altre bàndol. Una republicana espanyola que va exiliada a França i és deportada pels alemanys i acaba fent treballs forçats a Berlín. Una vietnamesa, que la trobem molt joveneta, en plena guerra, a Vietnam del Nord, i que acaba a Berlín Est com a emigrant econòmica, poc abans de la reunificació d'Alemanya, tot moments molt traumàtics. Aquest no és una guerra concreta, ella no la viu, però li toca al rebre. Després hi ha la Lucy, una noia alemanya que se'n va a Síria, treta per Estat Islàmic el 2014, i després l'última, també en el temps, i l'últim capítol, és una refugiada de la guerra d'Ucraïna que fa cap a Berlín l'any 22.
Com vas fer la tria, Bruna?
Va ser molt de temps d'anar llegint testimonis, no? Articles, llibres que parlessin de guerra. I ja m'anava com imaginant, no? Ostres, que potent aquesta història. Jo el que tenia clar era que volia que no fossin històries molt concretes, no? De que això li ha passat a una persona i ja està, sinó que fossin aquestes experiències que moltes dones havien compartit en aquell moment, no? I a mesura que anava doncs, llegint, jo anava prenent notes i anava doncs, seleccionant, ostres, això em funciona, podria passar per Berlín, i va ser això, no? Doncs un temps d'anar digerint i documentant-me bastant per poder anar doncs, fent aquesta tria i anar veient, doncs val, m'interessava que tingués com un recorregut cronològic, no?, des de la Segona Guerra Mundial fins ara, per tant que no estés només en un... amb una sola guerra, i que també hi hagués diversitat geogràfica, no? Sortir també una mica d'Europa per poder doncs, englobar històries més diverses.
I clar, una cosa molt bonica del còmic, ara ho deia la Cristina, no? Aquestes línies temporals que es van barrejant, perquè la vida també és així. A la vida tu et trobes amb algú al carrer que no saps qui era la seva àvia, i potser la seva àvia i la teva van viure en una situació, van estar juntes a la Guerra Civil Espanyola o fins i tot van estar en bàndols oposats. Volies explicar això, m'imagino, també, oi?
Exacte. A mi m'interessava aquesta idea, no? que la guerra no s'acaba mai, com si diguéssim, no? I que encara que en aquest moment no l'estiguem patint en un punt concret, en un lloc concret del món, està passant en un altre lloc i té unes conseqüències que potser, no?, en algun moment arribaré a compartir alguna cosa amb aquella persona o fins i tot em podria passar a mi d'aquí no sé quants anys o als meus descendents, no? Que és com una cosa que afecta el món i que no... no està aïllada, no?, de cap manera.
De fet, jo crec que encara tenim l'imaginari aquest dels homes i de les armes, encara està molt viu, però va haver un llibre que ens va canviar totes aquesta mirada, que era aquell de l'Alexandra Alexievich, que deia que la guerra no té cara de dona, però evidentment sí que en tenia, i suposo que aquí hi ha una mica d'homenatge de la Bruna Cusó a aquest llibre i aquest dir, ei, les dones sí que tenien un paper.
Sí, hi ha homenatge, evidentment vaig llegir el llibre també i em va servir doncs, per descobrir, per exemple, que hi havia hagut aquest regiment d'aviadores, perquè un dels petits testimonis és allà aviadora, i vaig llavors buscar i vaig trobar que hi havia hagut aquest regiment.
En aquest programa n'hem parlat d'aquest regiment, sí, fa bastantes edicions.
Sí, ostres, sí. Potser ho havia escoltat, no ho sé.
No passa res, no passa res.
Però sí, clar, és un homenatge, no?, com aquests testimonis també que ella ja va recollir i que mostren que les dones a la guerra han tingut un paper actiu sempre, en el fons.
Per exemple, Cristina, si vols, fes-nos una mica un repàs dels papers que feien aquestes dones, una mica, o comenta'ns alguna d'aquestes coses que feien.
És molt ben trebat, perquè cada una té com un accent específic en un dels aspectes, dels molts aspectes que en què la guerra afecta les dones. La primera és la més evident. Quan entren els russos a Berlín, és sabut de tothom que va haver-hi unes violacions massives, constants i repetides de les dones alemanyes de Berlín. Per això és molt present i és una entrada molt forta. És el primer capítol, el de la Micaela, però no és l'única cosa que passa a les dones a les guerres, i és molt important perquè van sortint les coses després. L'Angelina, l'aviadora russa, va formar part d'aquest mític regiment de bombardeig nocturn, però després els van penjar unes medalles i les van enviar a la retaguàrdia. Com, de fet, a totes les dones, a les nord-americanes, el 75% de les que es van mobilitzar o anar a treballar a les fàbriques o així, després, pum, cap a casa. La republicana espanyola fa aquesta història dels republicans espanyols que tots coneixem i ens toca a les nostres vides i famílies. Comença la guerra espanyola, se'n va amb els maquis a França, l'agafen allí, la deporten els alemanys quan entren a França, acaba en un camp de concentració. Aquesta és una història que potser coneixem més nosaltres perquè en formem part, però tampoc no tothom, i menys les generacions joves.
Tu parlaves també de molta documentació, d'haver-te preparat tot això. Vas decidir, potser no posar tants fusells com dèiem al principi, però t'has documentat en diferents èpoques. Has trobat aquesta informació? Ha estat informació fàcil de trobar què els hi passava a totes aquestes dones? O has hagut de treballar més de lo habitual?
Bueno, vaig dedicar molt de temps a llegir, a buscar, no?, per diferents mitjans, i també vaig pel tema per la història de la republicana espanyola, sí que vaig parlar amb familiars, no?, dones que són de l'amical de Ravensbrück i que em van explicar coses, no?, de les seves familiars i experiències. I després va ser molt bonic perquè van venir a Berlín l'any passat pel 80è aniversari de l'alliberament del camp ens vam conèixer en persona perquè només havia sigut per telèfon fins en aquell moment.
O sigui que aquest còmic és molt més que un còmic, ha sigut també un viatge a conèixer totes aquestes històries. Sí. Elles són dones que tenen totes històries molt específiques, però diries que tenen alguna cosa en comú?
El tret en comú que jo he anat veient al veure aquestes històries de dones compartides és que l'experiència de la guerra en dones té molta, té molta importància el suport mutu entre elles, no? En els camps de concentració femenins està molt més documentat que no en els masculins, per exemple, aquesta importància de l'amistat i del recolzament d'unes altres, i en totes les altres situacions també, no? Sempre hi ha, doncs, amigues o altres dones que ajuden a tirar endavant, i que és aquest, com aquesta empenta comuna.
Una cosa per això molt interessant que m'apuntava la Cristina abans, que em deia, tot i així, no totes les dones que surten al còmic són bones, és a dir, són estimables totes. També tenen papers diferents, perquè en la guerra les dones tampoc han estat unes santes.
Bé, el cas més evident són les dones guardes dels camps de concentració que han vist totes a les pel·lícules, rosses dolentíssimes, però, per exemple, hi ha el personatge que a mi em fascina, de la noia alemanya que es creu la propaganda d'ISIS, d'Estat Islàmic, i se'n va a Síria pensant que vol lluitar. I el primer que fan és casar-la amb un combatent que ja té tres altres dones i que faci fills, i s'ho passa malament, i és per ella un respir poder agafar una arma i anar a engegar trets, espantadíssima com està, i que es troba al davant altres dones, les dones kurdes, i qui és bona, qui no és bona, totes dues estan atrapades, una està més conscienciada políticament, l'altra estava en una aventura que li ha sortit malament, però arriba un moment que s'han de matar l'una a l'altra.
Sí, exacte. Clar, al final és una situació límit, no? I crec que encara que una et pugui despertar més simpatia que l'altra, jo també penso que en una situació així és difícil de jutjar també a la gent.
Parlant amb Berta Cusó i aquest fantàstica novel·la gràfica, La conca dels àngels, sis dones i massa guerres segur, perquè no paren. De fet, ho dèiem amb això, no? Que tu estaves dibuixant i les guerres es segueixen produint. No pots pensar que estàs fent un llibre d'història, sinó que és la història, ens està...
Continua.
Molta feina de documentació, m'imagino. Això que dèiem, aquest món, aquestes dones d'avui que relacionen amb el passat. Per tu, Berta, per exemple, quina és la història de les sis guerres que t'ha causat més impacte de fer la recerca per als personatges del llibre? Què és, amb tot això que em deies, totes aquestes coneixences que has fet després d'aquesta trobada amb aquestes dones a Berlín?
Sí, la més impactant a nivell personal va ser la tercera història, la de la republicana espanyola, suposo també per la proximitat i pel fet de conèixer a les de la Mikal de Ravensbrück, visitar el camp de concentració. I a mi em passa moltes vegades a l'hivern, no? Quan estic per Berlín m'imagino aquella època allà i aquestes dones amb unes sabatilles de drap, i pensava, no? Com és possible sobreviure, no? És una cosa que m'ha quedat molt present.
Ara, que parlaves això de les sabatilles, hi ha una cosa també que explicaves i que assenyalaves, Cristina, que és que hi ha moments que la Berta es dedica a fer didàctica. Podríem dir que hi ha uns dibuixos molt bonics.
Sembla que entrenca la narrativa, però no. És com un moment en què el dibuix a mi m'entusiasma, el trobo genial. Hi ha moments que és com expressionista, hi ha moments que és fantàstic, però hi ha un moment en què ho atures tot i fas una doble pàgina en la que hi ha dibuixats tots els símbols i les coses que portaven els uniformes de les deportades en els camps de concentració, en plan de, no, és que això era sistemàtic. No és per entendre com què volia dir el triangle vermell girat o el groc de cap per avall. És que te n'adones de, per qui no ho sapigués, potser hi ha lectors joves que això, aquesta dimensió no la tenien controlada, te n'adones que això era sistemàtic, organitzat, terrible.
Sí, bueno, els alemanys van fer com una feina perfecta, entre cometes, no? I a més tots els noms estan documentats i tots els números, i tenen aquests arxius dels presoners. És increïble, no?, que és aquest sistema al mig de la guerra funcionant d'aquesta manera impecable.
Clar, a Berlín, tu, la ciutat on vius, s'ha reflexionat molt sobre el paper de la història, com l'expliquem, etc. Jo em preguntava, tu t'imagines, per exemple, aquest còmic traduït a l'alemany?
com creus que rebria, per exemple?
A mi m'agradaria molt, i he parlat amb alguna editorial, perquè crec que tindria tot el sentit del món, no?
Passant, on s'ha d'escriure?
Tenint a Berlín.
Qui hem de trucar?
Exacte.
I de moment no ha sigut molt fàcil. Estic com amb converses, i mostren interès per la història, el grafisme a vegades no és molt ben rebut i és com un procés una mica lent.
Clar, encara jo crec que la cosa de la novel·la gràfica i del còmic encara és com el germà petit, sembla que les històries no són prou importants, però aquí hi ha una feina, jo crec, molt especial. Tu parlaves també, Cristina, de la ucraïnesa, que és la neta de l'aviadora russa i que acaba allotjada al pis de l'Alemanya, cobra el llibre.
Sí, és això que és fascinant, que pots llegir tot el llibre, un capítol darrere l'altre, sense ni percebre-ho, o pots dir, ara buscaré els missatges de la Berta, aquests missatges ocults, que tot d'un al final del llibre descobreixes que el personatge últim, l'ucraïnesa, li deixen un pis per viure i quan arriba refugiada i dius, ui, aquest paper pintat el recordo d'algun moment i te'n vas al primer capítol i és aquella, no?
O sigui, que hi ha molta feina de detall i també una cosa del còmic que evidentment hi ha el color vermell perquè és el color de la sang, però també el color de les bombes, que és aquest, el color lila, el color fosc, és a dir, tota aquesta barreja del morat, del vermell, que són els colors de la guerra i que li dona aquesta textura tan especial. Tot això també m'imagino molta feina de plantejar-te com ho volies fer, oi?
Sí, la col·lecció de doble tinta de pagès sempre, en principi, imprimeixen a dues tintes. Llavors va ser prendre la decisió de color, dubtar entre negre i vermell o aquest morat, però el morat tenia com més profunditat, no? També per les escenes nocturnes, crec que és més com més potencial emocional, també. I vaig planificar, vaig fer una impressió miniatura de tot abans de posar el color, i amb un llapis vermell i l'altre anava a posar, ostres, quin to ha de tenir aquesta pàgina, no? No volia que fos sempre vermell i lila tot arreu, sinó que anés, formés, no,
que
tingués un paper narratiu.
Clar, les tons i les densitats del color fossin en cada full una història. Mm. Una feina molt ben feta. Jo, clar, després d'aquesta feinada, que no sé quants anys has tardat en fer això, perquè molta documentació i molt de dibuix i moltes hores, quan has tardat?
Des de la primera idea fins que va sortir publicat, 3 anys.
Clar.
Sí, és
temps. Encara em sobra poc. No, de veritat, és que té moltes capes, és una feina monumental.
Sí, ha sigut intens.
A partir d'ara, m'imagino que estàs pensant en altres històries potser més tranquil·les, o li has trobat el gust a representar la guerra i les dones i esperem temporada de la Berta Cuso cap aquí?
No, el llibre que he fet després és molt més viu i ple de color i completament diferent.
Sense guerres.
Sense guerres.
I quan surt? I de què va?
Mira, surt el dia 7 de maig.
Ah, això és ja.
Ja, sí, està acabat. I és l'extraordinària història del Sir Creek.
O sigui, és aquest còmic que dèiem al principi.
Exacte, sí. Ara ja està acabat i surt ja.
Després de la guerra, el circ, tu com ets la reina de la història en aquest programa, allò de pa i circ.
El pa i circ ens aniríem als romans i potser ara no toca.
D'acord. Doncs Berta Cusó, La Conca dels Àngels, Pagès Editors, moltíssimes gràcies, felicitats.
Gràcies.
I per molts anys dibuixant i fent tot això.
Moltes gràcies.
Cristina Ferrer.
A la pròxima.
Tu vols viure dins aquest còmic?
No.
A nivell allegòric,
No. Me l'enduc i el llegeixo repetides vegades, però viure dins no, perquè és molt massa potent per mi.
Molt bé, doncs moltes gràcies a les dues. Fins aviat. Merci. Aquí aquest programa d'avui, amb Mireia Dalmau, com sempre, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili. Bon Sant Jordi. Demà nosaltres hi tornarem. I clar, com demà és Sant Jordi, tothom parlarà de roses, de llibres i tal, nosaltres parlarem d'amor. 3 històries d'amor dignes d'un dia com el de demà. Bona nit. Yeah.
Why must we pray screaming? Why must not death be redefined?